Comencem una nova secció de lideratge, com cada dilluns a aquesta hora, acompanyats del Jordi Balada. Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, de què volem parlar avui?
Avui parlarem sobre com aterrem a les empreses. Com
Uau.
Aterrem? Com aterrem?
En general.
Sí.
Val.
Mira, parlarem del que en anglès és el onboarding, que és l'aterratge. És a dir, no sé si has passat per moltes empreses, si has tingut l'experiència de passar per moltes
Tres
empreses. Clar, arribar els primers dies sempre és molt una mica caòtic perquè suposo que t'has d'aprendre, no? T'has d'aprendre noves formes de treballar, noves maneres de veure les coses, perspectives. Tu vens amb la teva motxilla, tu vens amb els teus aprenentatges vitals, amb les teves experiències, no? I com t'acomodes a el funcionament de l'empresa amb tot això que t'aportes, que és el teu bagatge, no? Clar, pensa que moltes vegades, quan et contracten amb una empresa, et contracten ara ja no només pel teu currículum, que hi ha currículums molt bons, molt extensos, sinó que ja t'estan començant a contractar, bàsicament, per les teves competències, pels teus skills, no?, en anglès, que ara està tot en anglès, tot són etiquetes en anglès.
Exacte, sí.
Et contracten per les teves habilitats, no?, perquè tu saps fer, perquè tu hauràs de fer durant la teva jornada laboral i per lo que l'empresa creu que ha de ser el rol dins de l'empresa, diguéssim, la teva tasca principal. Llavors, a tot això, què és l'onboarding, no? L'onboarding, en anglès, no? És això, és precisament el procés aquest d'arribada d'un nou professional a una empresa o una organització i que suposa, doncs, una oportunitat estratègica de l'organització per fer-la créixer, no només amb números, amb xifres, de dir, no, doncs ara tinc un treballador més, sinó per fer-la créixer a nivell qualitatiu. Tinc un treballador més que m'aportarà aquest valor concret a l'empresa, que és el que necessito, és el requisit. Com ho traduïm això a les organitzacions policials, per exemple? No? Es tracta de fer processos de selecció, clar, evidentment, les oposicions policials estan molt protocolaritzades, no? En aquest sentit, no està tot, pues, tot escrit, no? És a dir, tu accedeixes a la funció pública a través d'una oposició, s'estudia prèviament una normativa o un temari concret, després aproves l'oposició, vas a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en aquest cas a Catalunya, i després, doncs, si ets mosso, et destinen on t'hagi tocat, en funció de la nota de la teva oposició, i si ets policia local, doncs tornes al teu municipi a realitzar el procés de pràctiques, no? I a formalitzar, si tot va bé, satisfactori, a formalitzar, doncs, el nomenament com a funcionari de carrera. Fins aquí no hi ha més a dir. Sí que ja veus que comencen a parlar d'un canvi i reestructuració d'aquest model, de tal manera de que, en comptes de passar 9 mesos o 8 mesos a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en passis menys, vagis al teu municipi a realitzar pràctiques efectives al carrer i després tornis per acabar de complementar, diguéssim, tota l'experiència que has adquirit al carrer, no? Són maneres de veure, visions, perspectives. Evidentment, no, és un model, ara s'està fent així, és un model que potser d'aquí un temps parlem i ha canviat, no? El que sí que sabem és que el procés d'onboarding és un procés que ens serveix per transmetre la cultura de l'organització, els valors i les formes de fer. I això, de moment, passant per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, s'està aconseguint. Els valors, perquè constantment et recorden quins són els valors i les bones maneres, bones pràctiques de fer, no? I la cultura, perquè al final t'identifiques amb un entorn, que és el que passa moltes vegades, no? Que tu entres en una empresa i segueixes aquest procés d'identificació amb la pròpia empresa, no? Fins que ja la cultura de l'empresa també és la teva. De fet, m'ha passat alguna vegada, no? Suposo que per la professió, no? D'arribar a una cafeteria i dir, mirar al voltant i dir, aquell segurament és policia. Aquest altre es dedica, no sé, però vigilància privada o seguretat. I acertes. Per què? Perquè hi ha unes característiques que te les coneixes, unes formes de fer, unes formes de vestir, unes maneres. És algo. De la mateixa manera que, desgraciadament o malauradament, també ho identifiques amb el cap dels anys, doncs, de persones que potencialment creus que poden ser delinqüents.
Wow.
Són mesures d'autoprotecció. Te les ensenyen des de l'institut, t'ensenyen mesures d'autoprotecció. I treballant, 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 el problema és que sempre acabes treballant, depèn d'on estiguis adscrit, depèn de la unitat, però acabes treballant amb un perfil determinat del sector de la població. Yeah. Per tant, és un prejudici? Probablement és un prejudici, però de vegades acertes, i amb un, jo m'atreviria a dir que amb una taxa bastant elevada d'acerts, a l'hora d'intuir quina és la professió, més si és com la teva, no? De, la, de les persones que es troben al teu voltant. Què ens diu d'un bon procés d'onboarding? Doncs ens diu que, per exemple, un 20% de la rotació es redueix durant els 45 primers dies si es fa bé. Què vol dir això? Això, traduït en l'entorn policial, quin és el problema? El problema normalment succeeix, no succeeix a Barcelona, ni Lleida, ni Girona, ni Tarragona, no, no, no. Ni a Mossos, probablement no. Succeeix a les policies locals petites. A les policies locals petites hi ha persones que és legítim que quan han decidit que volen ser policies, decideixen que volen opositar a Lleida, a Mollerussa, a Tàrrega, a Cervera, a totes les convocatòries que estan disponibles en aquell moment perquè la normativa és sectorial i normalment és la mateixa, tret de les ordenances. Però més o menys les ordenances també és un copiar-pegar, perquè sí, són conductes cíviques que són universals. Llavors, pot ser que una persona entri en un municipi, faci tot el procés i quan ha acabat el procés vulgui saltar a un altre municipi. Això és la rotació pura i dura de tota la vida. Clar, les empreses privades, un bon onboarding et redueix, no? la possibilitat de que un treballador vulgui rotar i marxar i canviar i en poc temps, que això fa molt mal a les organitzacions perquè tu estàs preparant, formant-la per a que estigui allí i si marxa, torna a començar el procés de selecció. Una altra xifra. El 69% dels treballadors romanen almenys 3 anys en organitzacions amb una experiència d'acollida positiva. Això és el que es pretén al final, a llarg termini, que les persones s'hi quedin. Però no s'hi quedin només pels diners, només per la família, sinó que s'hi quedin a nivell d'organització pel valor positiu que aporta estar en aquella organització per a aquella persona. No? Clar, parlàvem l'altre dia, no? Xerrades, ja m'agrada molt parlar, no? I parlo amb la gent i nodreixo de coneixements externs, no? Parlem de per què, per exemple, els joves no volen ascensos.
Uau!
Per exemple,
sí.
No?
Sí, 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 sí.
O arribes a l'organització, fas un bon procés d'onboarding, t'agrada el que hi ha i dius, vinga, ara és moment d'ascendir. No, no vull. No vull. Bueno, però et pagarem més.
No vull.
No vull. No són els diners. No, no. És aquest valor afegit que t'aporta l'organització, no? És a dir, tindré més temps? Tindré més conciliació familiar? Quins beneficis tindré a nivell social? Ja no és els diners, no és només econòmic, no? I durant molt temps hem viscut amb aquest patró de més a dalt, més diners. I més diners, més diners. Però els diners, els joves entenen de que hi ha coses que no les compren.
No.
Per tant, ha canviat el mercat laboral i ha canviat la forma de veure la visió, no? La visió del factor treball. Ha canviat completament.
Sí,
ja no
sí.
Estem parlant del mateix.
Abans era treballar per... treballar per viure i ara és viure per treballar.
Exacte. Vivim per treballar. I treballem, treballem, treballem. I ens adonem que passem un gran percentatge d'hores del nostre dia a dia treballant.
Sí, sí.
Per tant, hi ha persones que passen més hores a la feina que a casa.
Sí.
Per tant, mira si és important la cultura de l'organització, mira si és important ja no només a nivell de prevenció, de factors de risc psicosocial, estrès, burnout, no només això, sinó que a nivell de estic bé, estic a gust aquí, em tracten bé, l'entorn laboral és adequat, tot això, des de l'onboarding, es pot treballar també. No? Costa molt arribar a una nova organització i adaptar-te a les noves pràctiques, a les seves maneres de fer, sense un acompanyament adequat. Necessites saber, si t'ho donen ja, és ideal, si no ho has d'anar descobrint. Necessites un mentor, una persona de referència a la que li puguis preguntar. Necessites una bona xarxa de suport dels companys, un bon ambient laboral, que parlem de clima, no? Un bon clima organitzacional. Necessites saber quin és el teu rol per no excedir-te o quedar-te curt, per saber el que has de fer, quan i com. Necessites una bona ergonomia del treball, no? Necessites un bon, diguéssim, localització, un ambient que sigui agradable, ja no de clima, de l'organització, sinó de l'ambient en si mateix, tindre les eines adequades per treballar. Tot això forma part de l'onboarding. Quan tu entres en una empresa, és el que mires. Tu mires si els companys són gent que tenen ganes i estan motivats o si són persones que ja estan cremades, diguem-ho així, estan cremades de la feina en la que estan. Tu mires, arribes i dius, aquí, i aquestes persones porten 5 mesos i ja estan ja saturades. Què em passarà a mi d'aquí 5 mesos?
Sí, sí.
I això passa. Sí, sí. En entorns policials també passa això. Malauradament també passa. Arribes de vegades a... Ets l'últim. Ets l'últim en arribar. Per tant, et tocarà allà on la gent ja no hi ha volgut estar.
Clar.
I no hi volen estar per algo. Per tant, des d'un punt de vista d'organització, s'ha de fer la lectura de dir algo està passant. Algo està passant perquè aquestes unitats no es volen cobrir amb les persones que tenen més experiència i que poden aportar més valor allí. Perquè marxen. Per què marxen, no? La primera pregunta, per què marxen?
Clar, i aquesta pregunta entenc que qui se l'hauria de fer són els que decideixen, o si són els de dalt.
Hauria de ser, i jo entenc que sí, entenc que se l'hauran fet en moltes ocasions i que suposo que l'estaran abordant perquè succeeix, que de vegades doncs passen aquestes coses i no saps ben bé per què, no? Les has d'identificar, buscar les solucions, perquè és que totes les unitats són necessàries. I les persones amb més experiència necessitem, o sigui, són un valor que és incalculable, són les persones que ajudaran a recordar la cultura de la institució i a refermar-la, no? Llavors, si les noves venen per transformar-la, les persones que tenen més antiguitat venen per consolidar, i llavors el record, no? Llavors han de coexistir. Què passa? Que si no estan en les mateixes unitats, no hi ha aquesta transferència de coneixement. I és el problema, no? De treballar amb grans organitzacions molt disperses, amb moltes unitats, i veure com funcionen les rotacions. Perquè cada vegada que hi ha un concurs de mobilitat, aquella unitat, tothom vol marxar. Ja sigui per la manca de lideratge, un lideratge, un estil de lideratge no adequat, caldria preguntar, no? Per què marxen.
Clar.
Ja sigui per les condicions laborals, per falta de material, algo està passant, o un horari, perquè parlàvem de l'econòmic, però dèiem que econòmicament no ho és tot. Per tant, potser és l'horari, potser cal un canvi d'horari, de quadrant. Des d'un punt de vista organitzacional, el més fàcil és que tothom faci el mateix horari. Així ja no hi ha problemes. Hi ha consens, ja no hi ha problemes per horari. Seran altres problemes els que existiran, però hi ha consens. Bueno. No sé. Després diu, per exemple, més xifres. El 25% de les organitzacions poden arribar a perdre fins al 60% de les noves incorporacions durant el primer any. El 60% de les noves incorporacions, clar. Tu imagina't el que suposaria això per un ajuntament petit. Per un ajuntament petit és enfonsar-lo. És tindre que... és tindre que tornar a començar un procés d'oposició que parlàvem, no? 9 mesos a l'acadèmia... Normalment són un any de pràctiques, és que entre una cosa i l'altra estem parlant de 2 anys per accedir a un cos policial ja en funció de carrera. Si aquesta persona marxa, has de tornar a convocar una plaça per cobrir-la, és quan comencen els interinatges, però clar, una persona interina no té la mateixa formació que una persona que ha passat per tot aquest procés.
Clar.
Per tant, és complicat, és molt complicat. I això passa a tota Catalunya. Es va inventar un sistema per agilitzar la recuperació de persones, diguéssim, que havien passat un procés d'oposició, però que pel que sigui, per nombre de places, no havien acabat entrant. Llavors, hi ha un sistema com el de professors, perquè els professors em penso que funciona similar, mitjançant el qual tu pots rescatar aquestes persones i dir, bueno, pues, tu vas passar l'oposició a Mollerussa i hi ha una vacant a Tàrrega. doncs l'Ajuntament sol·licite com aquesta bossa general, segons les preferències que tu has volgut seleccionar a nivell regional, i et rescaten per incorporar-te amb aquella plantilla. Evidentment, la teva plaça és interinatge i, evidentment, no has passat per cap tipus de formació específica. Llavors tenim un problema. Jo crec que tenim un problema de seguretat, en aquest cas. Seguretat individual per la persona que l'estàs exposant, sabent que el nivell de conflictivitat actual és el que és, i seguretat organitzacional, perquè aquesta persona l'has de formar ràpid, a correcuita, i anem a veure, poden passar, pot haver problemes jurídics.
També, també.
Perquè quins són els límits? Això t'ho ensenyen a l'acadèmia, t'ensenyen quins són els límits, t'ensenyen una mica de codi penal, de codi civil, t'ensenyen pràctiques policials, tot això és formació que no, de la que no disposen. Llavors, és una mica agafat una mica així, eh? Però, bàsicament, el concepte és, tornant al cas, no? Hi havia una publicació de l'any 2021 amb una revista de Harvard que ens parlava de que un bon onboarding ajudava a la retenció en un 82%. És clau, eh?
Sí, sí.
Un 82% de les persones es queden amb un bon onboarding. I a la productivitat incrementant en un 70%. Per què? Perquè estan motivades.
Clar.
Perquè estan a gust. I quan treballes a gust, treballes molt bé.
Sí, treballes al doble.
És molt bàsic, eh? Sí. Però és que és clau. Vull dir, tothom podria identificar, i segurament, no et preguntaré perquè no ficar-te en un compromís, però segurament tothom recorda aquell jefe amable, que sabia liderar, que sabia dirigir, que tenia bones aptituds, i aquell que no tant. I aquell que era una mica més justet, o que més que ajudar, doncs ficava traves, o que quan li demanaves alguna cosa, ostres, tot eren problemes, no? Més enllà de la burocràcia interna de l'empresa, que això és un altre tema, no? Però que, per tant, ostres, un 70% de productivitat amb un bon onboarding, és que l'acompanyament és clau.
Sí.
És que tu arribes i ja comences a treballar perquè tens clar tot el que has de fer, com fer-ho, on anar, com... Ja t'ho han explicat, però és que i si t'equivoques no passa res perquè tens un mentor, tens un referent, a qui li preguntaràs, qui t'acompanyarà, qui t'ajudarà a corregir el que deixis. No passa res i seguiràs treballant i diràs, ostres, que bé que estic.
Sí.
I ja no parlem de si es fan reunions després de la feina, en el sentit d'anar a fer un beure, d'anar, no? Que tot això fa molta germanor i que també contribueix amb aquest clima laboral, no? de bon ambient. No?
Sí, i contribueix sempre?
Jo crec que sí.
Sí?
Jo sóc dels que pense que sí. Jo sóc dels que pense que és important fer activitats. Hi ha moltes teories, així que també, això és un altre meló, eh? Però hi ha fer activitats a nivell grupal, a nivell d'empresa, a nivell de... perquè t'ajuda a conèixer les persones. Hi haurà persones que, pel que sigui, no seran compatibles.
Sí.
És així.
Sí, sí, és així.
És així, perquè tots som dels nostres pares i tots tenim les nostres experiències i les nostres característiques, els nostres trets de la personalitat. Hi ha persones que, pel que sigui, no es portaran bé. Des del punt de vista de recursos humans, això s'ha de controlar. És a dir, des de recursos humans, tu has de saber quin és el perfil de cada persona i saber si estan treballant, si són capaços de col·laborar i cooperar d'una forma que beneficia a l'empresa. Si no és així, s'han de prendre decisions. S'ha de traslladar la informació per a aquelles persones que puguin prendre decisions. Perquè potser, tot i que no siguin els millors perfils com per entendre's, són els millors perfils professionalment parlant. Clar.
Clar, si no es pot donar, clar, clar.
Potser la persona o les persones que hagin de prendre la decisió diuen no,
és que no ens podem permetre prescindir de cap de les dues.
Són bones amb el que fan. Sabem que quan demanem una cosa s'executa i es fa a la perfecció i sabem com està la competència i sabem que no tenen un perfil millor, per tant, encara que no puguin col·laborar, encara que no en sàpiguen, encara que no, ja els formarem, ja farem jornades, ja farem cursos de comunicació efectiva i que sàpiguin entendre's una mica millor, però no els podrem perdre. Són decisions complicades, eh? Però
sí, molt.
Passa. Llavors, trobem aquí un model de les 4 C's, que és el de Bauer, que és molt senzill, que és Compliance, Clarification, Culture i Connection. El primer, Compliance, ens parla de les normes, procediments, funcionament bàsic, el que dèiem, no? D'aprendre, és molt farragós, però és que és molt clar. No? És a dir, tu has de saber quins són els límits i quina és la normativa de l'empresa. A nivell de conducta i a nivell del dia a dia, no? De dir, doncs aquí s'arriba a les 9 i s'està doncs, fins a les 2, es pleguen, o jornada intensiva, i tens la jornada flexible, que pots entrar i sortir abans. Tu has de saber tot això. Un cop ho saps, perfecte. Passem al clarification. Rol, funcions, expectatives, criteris, tot això ha d'estar clar també. Quines són les expectatives d'aquí a l'empresa, a la institució? No, jo m'he fet policia per vocació. Perfecte. Esperes o aspires a ascendir a la llarga? Parlem aquí una mica sobre quines són les teves competències actuals que t'acostaran a la teva expectativa d'ascens. Perquè a lo millor les que tens actualment no són compatibles amb ascendir. O a lo millor les teves competències actuals et fan molt bo per un rol determinat que tu no has identificat. Perquè no coneixes prou la institució, a lo millor. És a dir, a tu t'agrada molt el mar. A tu t'agrada molt el mar, però vius en una ciutat interior. I has après a navegar, perquè tenies família, no?, que tenien embarcacions, i has après a navegar, i saps molt... És que a lo millor, en comptes d'estar en una unitat de trànsit, a lo millor tu series bo per estar a salvament marítim o... No? Les teves competències et fan bo per aquella funció concreta i com a institució, com a empresa, és bo conèixer les competències de cadascú per saber orientar, per saber guiar, inclús per fer un pla de carrera a llarg termini, a 3, 4 anys, 5 anys vista. I dir, bueno, tu tens unes aptituds comunicatives molt bones, a lo millor hauries d'estar a relacions institucionals o a premsa, o potser, no? A lo millor hauries d'estar en un altre lloc que, potser, si t'interessa. Si no t'interessa, no passa res, estàs aquí i tal, però com a organització a mi m'interessa que estiguis allí perquè tu compleixes aquests requisits competencials. Evidentment, ja després un sistema de mobilitat, no, en punts i tal, però informar a les persones mai fa mal. És un acte de transparència, no? I identificar els perfils, jo penso que és favorable i ens beneficia. I va en la línia de les expectatives. Si tu vols ascendir, doncs has de saber quina és la normativa que t'has d'estudiar i, evidentment, has de saber quines són les funcions de la càrrec al que vols arribar i quines són les aptituds comunicatives que has de tindre. Si no les tens, doncs les hauràs de treballar abans d'arribar a aquest càrrec. Si no, està clar, no? No només has tret un grau universitari i ja.
Sí, sí.
Ja ha d'haver un procés, no?
Evidentment.
El culture, que és la cultura que dèiem, els valors, la identitat professional, la manera de treballar, sentir-se part d'aquella organització, sentir-se policia en aquest sentit, no? Jo sóc policia i m'hi sento policia. Em veig identificat amb els valors de la policia i encara que no estigui treballant, tot i que la normativa ens obliga a actuar en situacions doncs, quan hi ha un delicte o una prevenció de la comissió d'un delicte, estiguis o no de servei, és que encara que no fos policia, actuaria igualment, com a ciutadà. És aquest el punt, no? De la identificació 100% pura i dura. Sabent, sense posar en risc els teus, no? Però sabent que si hi ha algo, has d'actuar sí o sí. Hi ha moltes maneres d'actuar, eh? Però has de fer algo. Com a ciutadà has de fer algo. I com a policia encara més.
Encara més.
I finalment el connection, que són els vincles, la confiança i la xarxa de suport. Aquí és important, diguéssim, el que dèiem d'establir connexions amb els iguals, no? De que el company que tinguis al cantó et conegui, de que tu el coneguis, d'aquesta compenetració, no? D'aquesta sinergia entre companys a nivell horitzontal, però també a nivell vertical, no? Perquè la informació flueix,
sí,
de dalt a baix i de baix a dalt. Per tant, si jo conec al meu comandament directe o als meus comandaments directes, sabré com comunicar la informació d'una manera més efectiva i eficient. Ja no només pels canals dissenyats per l'organització o l'institució, sinó també a nivell de com s'ho prendrà. Quina és la informació que necessita aquesta persona perquè la conec? Hi ha un ometre, segons quins detalls, que no són importants, perquè jo sé que sóc policia i sé quines són les coses importants, i ja l'he traslladat, fet. per a que aquest comandament ho pugui traslladar, ho pugui gestionar. Per tant, la connexió és important. Quan arribes a l'empresa, vas una mica perdut i no saps. Però algú que t'acompanyi i que t'expliqui, pues mira, pues aquesta persona és així, aquesta persona és aixà, ja ho aniràs veient, això funciona així. És que ens beneficia a tots, ens beneficia. Redueix l'ansietat inicial. Tenim aquest...
Aquest neguit
de dir, oh, què faig, a qui li dic? Bueno, si tot està clar, saps què fer, saps a qui dir-li. I si no saps alguna cosa, saps a qui preguntar-li. Facilita la integració de l'equip, perquè al final ja formes part de l'equip, ets un més i t'integres més ràpid si saps com funcionen les coses. Reforça l'organització, reforça la identificació amb l'organització, el compromís, no? Parlem molt de compromís, el sentit de pertinença, són valors de l'Institut de Seguretat Pública, però que són valors que es poden extrapolar a qualsevol empresa, no? El compromís, la pertinença, saber on estàs, saber qui ets, no? I, evidentment, això augmenta la motivació. Quan parlem de motivació, la motivació és la, en aquest cas, intrínseca, perquè tu has volgut participar d'aquest projecte, sempre quan no hi hagi algun factor extern que t'obligui. I parlem de la motivació extrínseca, que és aquella que sí que recau sobre l'organització, sobre els seus membres. L'organització pot motivar a la plantilla per fer que produeixin o que rendeixin d'una forma millor. Per fer que, encara que et trobis malament, ja m'entens, si no és molt greu, no? Encara que et trobis malament, vinguis a la feina perquè saps que el teu comandament t'ho agrairà, que el company que està al cantó t'ho agrairà, també. I que la ciutadania, de forma indirecta, també t'ho agrairà, perquè no saben que estàs malament, no? Que et trobes malament, però també t'ho agrairan, no? Llavors, es tracta d'això, de saber i sentir la satisfacció de dir, no, estic on vull estar perquè així ho he decidit, no? I finalment, evidentment, tot això, un bon procés d'onboarding, beneficia, o sigui, afecta directament al benestar, al rendiment, afavoreix, doncs, l'increment de l'estrès i redueix els errors, per tant, s'accelera l'aprenentatge de la persona a nivell, és un potencial, no? Potencialment, aprendrà més, perquè estarà més tranquil, més motivat per aprendre, per descobrir, no? La curiositat, que és el que ens acompanya durant molts anys de la nostra vida, des de petit,
sí.
I que hi ha persones que la perden, no? Una mica d'aquest sentit de voler descobrir coses i la curiositat. Però, bueno, si tot el procés funciona i es fa bé, pots recuperar aquest interès per la curiositat, per descobrir, per moure's. Ara hi ha moltes campanyes molt bones de Mossos d'Esquadra, em surten per Instagram, que desperten aquesta curiositat, que estan fetes de tal manera que la persona que les veu entén, és màrqueting, no? Però entén quines són les feines i tens ganes d'estar allí, no? I ja està, i on va acabar això? I què més? I després? No? Què té l'i? I sí? Bueno, doncs és això, és aquesta curiositat que s'ha de despertar. Quan entres dintre en el cos, has de seguir amb aquesta curiositat i aquesta inquietud per descobrir. No només si estàs en una àrea d'investigació, no? Evidentment, per resoldre un crim, però tu ho has de voler descobrir, has de voler créixer, que és el motor de la nostra vida.
Totalment. Jordi, abans d'acomiadar-te,
sí.
Com a reflexió, tothom pot ser un líder, i quan algú pren la decisió de col·locar un responsable, que després no acaba funcionant pel motiu que sigui, qui és més responsable? La persona que l'ha col·locat, que l'ha nomenat, o la persona nomenada perquè no ha sabut estar a l'alçada?
Ostres, que complicat. Tothom pot ser un líder? Jo crec que no.
És que crec que, a més, aquí, d'alguna manera, estem volent democratitzar-ho, que està molt bé, però jo també estic d'acord en que... És que no sé si tothom ho pot ser.
No.
És que és molt complicat.
Sí. No tothom pot ser un líder. De fet, hi ha líders naturals que fan... És increïble el funcionament. M'agradaria veure-ho a nivell cerebral, perquè el funcionament d'un líder natural es pot explicar, però és que ja ho veus. És ell. Ha de ser ell, perquè gestiona, no s'estressa, reflexiona, dona les directrius clares, sap conèixer cadascun dels membres i sap, no? És un líder situacional, això, no? Que sap quina és la tasca que ha de, no? De dirigir i adreçar a cada persona perquè l'objectiu s'acabi complint, no? És líder natural. Això després es pot aprendre, no? Pots anar a cursos formatius per a aquelles persones que no tenen aquestes capacitats de forma natural i innata, doncs perquè aprenguin aquestes bones pràctiques o bones maneres de gestionar equips, no? Perquè ara s'ha ficat, és el que dius, no? S'ha democratitzat molt, s'ha ficat molt de moda parlar de gestió d'equips, lideratge, no? Bueno, està bé, perquè són eines. Al final són eines i és informació i és coneixement que es pot traduir, doncs, en processos d'introspecció, de reflexió sobre quines coses faig i quines coses he de millorar, no? Perquè ja hi ha persones que estan dirigint i això els ajuda a dirigir millor, a ser més humans, no? Allunyar-se de l'estil de lideratge autoritari, que és el clàssic, que és el que ningú vol avui en dia, pràcticament, perquè ja s'ha vist que el líder autoritari, que era el de ordeno i ja, i tu cumples, doncs t'allunya d'aquest procés d'introspecció i de millora, perquè és que al final, si tu ordenes i no reps aquest feedback de tornada, és a dir, algú que et digui, ei, el que has dit no està bé, o es podria fer millor. Si no tens aquest grau d'apertura, no pots evolucionar, no pots millorar, no pots ajudar i contribuir a que les organitzacions es transformin. No? Per tant, aquest ja no s'accepta. El problema és això que dius, que liderar, crec jo, segons el meu punt de vista, que no tothom pot liderar entenent com a líder nato, no tothom. Hi haurà persones que ho faran millor, pitjor i tal, però el líder com a tal no, poques formacions necessita perquè li surt, ho fa, ho veus, és increïble.
Sí.
Llavors, les persones que... La segona pregunta, aquesta és encara més remesca. Les persones que posen al càrrec a altres persones que considerem que són líders, però que després no ho són. Qui té més responsabilitat? Doncs depèn. Si parlem d'institucions policials, si parlem d'empreses o grans corporacions, depèn. I el quid de la qüestió és, es pot rectificar? Es pot corregir? Pots destituir algú i col·locar-ne algú altre? I el següent factor és... la decisió estava motivada per resultats operatius o resultats laborals o estava motivada per amiguismes, estava motivada per associacions o grups polítics, estava motivada per... No? Quina és la motivació que ha portat a aquesta persona a decidir que havia de ser aquesta altra qui havia de liderar una organització o una institució? És que el motiu és molt important.
Clar.
Perquè, clar, si ens basem en trajectòria professional, probablement ens equivocarem poc. Perquè ja hi ha persones que apunten maneres. Hi ha persones que apunten unes pràctiques que són molt adequades per liderar. I n'hi ha que no. Però el problema és que aquestes que no, si acaben en aquests llocs d'alta responsabilitat, doncs ens està allunyant una mica, no?, d'aquest punt de creixement potencial d'una institució o una empresa. No? És bastant, diríem, que és que la responsabilitat d'aquesta decisió és bastant irresponsable, no?, de decidir si aquesta persona no, que aquesta persona no és vàlida per aquell càrrec. Llavors, la responsabilitat podria ser compartida. La persona que està al càrrec d'aquesta institució o d'aquesta empresa és conscient de que no és el millor perfil per estar allí? Si és conscient, ell també és responsable de dir, m'hauria d'apartar perquè no soc
no
jo.
No estic preparat.
No estic preparat. No soc jo qui hauria d'estar aquí. Hem de ser honestos i humils i dir, no, gràcies, però segons el meu punt de vista hauria de ser aquest. Per això, no? I gràcies per dir-me a mi, però no passa.
No
passa perquè la direcció, l'alta direcció, és molt, molt golosa.
Ja.
i poques persones s'aparten quan veuen que realment no han d'estar allí.
Bueno, és que és un exercici d'auto, de mirar-se cap a dins.
Sí.
Que l'ego això no li agradi.
Claro, claro, això és el que et vas trobant una mica quan, a mesura que escales en la piràmide de les responsabilitats, trobes molts egos, trobes egos. Cadascú té el seu ego i n'hi ha que ho porten molt bé i n'hi ha que ho porten molt malament.
Sí, sí.
Perquè això és meu i la meva parcel·la i això és la comunicació transversal, no? Entre departaments o interdepartamental. I, bueno, és que jo perquè t'he de dir a tu, perquè jo, perquè el que és meu és meu. I és la meva parcel·la, no? I aquí això és on... Aquí és on es trenquen les organitzacions. Perquè no hi ha bona comunicació, no hi ha bones sinergies i tot funciona malament. I és on algunes organitzacions acaben pagant diners per litigis que s'haguessin pogut estalviar si s'hagués comunicat millor o tal. És, en definitiva, que la resposta és que hi ha una part de responsabilitat individual i una part de responsabilitat compartida, diria jo, no? Entre la persona que decideix a ficar amb algú i aquest algú que ha de saber ser humil i honest i dir no estic preparat. No sé si el dia de demà ho estaré, però avui no estic preparat. És així.
Doncs ens acomiadem amb aquesta reflexió, Jordi, i ens veiem dilluns que ve. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.